Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
L'Ajuntament de Sabadell encarregarà els tècnics de Vimusa que inspeccionin l'estat dels pisos dels Merinals. Els veïns reclamen aquest informe per demanar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que acabi d'enderrocar els 170 pisos que encara queden sense demolir. Per aquest motiu, el president de l'Associació de Veïns, Francisco García, celebra la notícia que avui ha anunciat el govern municipal.
Tant me fa, mentre siguin professionals i facin la seva feina de manera correcta, tant me fa qui el faci. Volem que es faci per tenir ja d'una vegada per totes la constatació de la situació real dels pisos.
Els veïns també valoren positivament que l'Ajuntament hagi decidit netejar l'entorn d'aquests pisos passant la factura a la Generalitat, que és la responsable del seu manteniment. I Ciutadans ha reclamat per enèsima vegada que el nou consistori retiri la pancarta dels presos independentistes. El portaveu Adrián Hernández ha anunciat que presentaran una moció al pròxim ple municipal per saber quina és la posició del PSC i Podemos sobre aquesta qüestió. En esports, avui us explicarem moltes novetats centrades en el Sabadell i el Mundial de Guangzhou. Per exemple, que el lateral esquerre, Aleix Roig, és l'últim fitxatge dels arlequinats o que una Carbonell ha assolit la seva medalla mundialista número 22. Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda. Els serveis. Continuem amb dies de calor intensa a Sabadell. A veure què ens espera per les pròximes hores i els pròxims dies. Ens ho explica en Roc Mateu. Bona tarda.
Bona tarda. Hem arrencat una jornada de dilluns bastant plàcida en conjunt. Sí que amb restes de núvols al matí, però que ràpidament s'ha anat trencant. I aquesta tarda encara es presenta, doncs, amb l'ambient assolellat. 4 núvols ara mateix a zones del nord-est del país, a punts de la Catalunya central, serà transversal, algun punt també del prelitoral de Barcelona, però en conjunt no s'esperen precipitacions. Això sí, avui les temperatures clarament cap amunt, a diferència de 24 hores enrere, ara mateix valors que es troben entre 3 graus i fins a 8 graus més altes que ahir. Per tant, jornada avui més calorosa, a l'espera que de cara a demà seguirem parlant d'un pronòstic en conjunt assolellat, amb alguns núvols més abundants de cara a la tarda cap a les Terres de l'Ebre. Les temperatures sense grans canvis, de moment. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Roc. Passem a revisar l'estat del trànsit. Al nus de la Trinitat hi ha 15 quilòmetres de retencions a la ronda litoral en sentit nord. També n'hi ha 6 a l'entrada de la Meridiana anant per la C58. Si ens fixem dins de Barcelona, la ronda litoral es troba molt saturada des del Fòrum al Poble Nou en els dos sentits i des de Montjuïc a Via Laietana en sentit Besòs. La ronda Badal, també en sentit Besòs, presenta trànsit dens pràcticament en tota la seva extensió. Entrem en matèria. L'Ajuntament de Sabadell encarregarà un informe tècnic a Vimusa sobre l'estat dels 170 pisos dels Merinals que els veïns denuncien que tenen problemes estructurals. Pol Gibert, portaveu del govern local, ho ha anunciat aquest matí, després que la setmana passada els afectats i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya no arribessin a cap acord per com s'havia de solucionar aquest conflicte. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pere. I amb el procés de mediació trencat, l'Ajuntament vol tornar a arrencar les negociacions amb un informe per part dels tècnics municipals. A partir del seu resultat, valoraran com actuar. Pol Gibert.
Davant d'aquesta situació en la qual ni la Generalitat ni els veïns tenen un acord sobre com ha de ser l'informe que digui com estan els pisos dels Merinals, l'Ajuntament ha decidit que el que fa en primera instància és enviar els tècnics de Vimusa perquè facin una inspecció a la gent de la casa, diguem, els tècnics propis de l'Ajuntament, perquè el govern pugui tenir una opinió pròpia de com estan la situació dels pisos i a partir d'aquí poder començar les actuacions o les línies d'actuació que es creguin convenients.
Una opció que ha agradat als afectats, que sempre han defensat que calia aquest document per saber si els 170 pisos que encara queden dempeus han de tenir el mateix desenllaç que la resta, la demolició i la substitució. Per això, Francisco García, president de l'Associació de Veïns dels Merinals, assegura que controlaran com es fa aquest informe perquè pugui ser comparatiu.
Encara no hem tingut la reunió que pertocaria per arribar a l'acord de fer l'estudi de part de l'Ajuntament, però nosaltres sí que probablement posarem sobre la taula que una persona de la nostra confiança pugui supervisar tot aquest estudi per garantir-nos que es fa tot el que s'ha de fer.
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya opina que la millor solució és la rehabilitació, pagant un 25% del seu cost.
D'altra banda, i també els Marinals, Iber ha anunciat que l'Ajuntament s'encarregarà de la neteja dels voltants d'aquests pisos, passant la factura a la Generalitat, que és qui s'hauria d'encarregar del seu manteniment. La proposta també ha estat ben rebuda pels veïns, que valoren que la prioritat ha de ser la seva salut i no qui ha de pagar aquest tipus d'intervencions. Més coses, diàleg per negociar el futur de la caserna. El nou govern bipartit canvia d'estratègia i es pots obrir converses amb el Ministeri de Defensa per abordar qui s'acaba quedant l'antic edifici de la Guàrdia Civil. L'objectiu del consistori és no esperar la resolució del contenciós administratiu que el Ministeri va presentar contra l'Ajuntament per la propietat de l'equipament. Pol Gibert, portaveu del govern.
Què en pensen ells fer, si tenen algun pensat futur, si pensen que és un espai diguem, que es pot cedir fàcilment a la ciutat, si no, i en tot cas pagament el contenciós que hi ha posat. Si esperem un contenciós, diguem, tots sabem que mai saben com acaben els contenciosos, amb el qual és una solució difícil preveure. Si podem evitar diguem, que arribi a la fase de resolució del contenciós, doncs potser tenim una solució que puguem disposar d'aquest equipament en el menor temps possible.
Tot plegat, però, encara està en una fase molt inicial. Després de vacances, començaran aquestes converses entre les dues parts.
Es tracta d'una posició que el PSC sempre ha defensat, fins i tot quan estava a l'oposició, i el govern quadripartit va iniciar els tràmits per municipalitzar la caserna, després d'un informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que deia que era de propietat municipal. Tot i que Gibert afirma que en cas que el Ministeri cedís la caserna, ja es pensaria en futurs usos per l'equipament. Ja ha avançat que la seva prioritat és relacionar-la amb l'Hospital de Sabadell.
El govern té una primera idea inicial que diuen que li podria lligar a l'ús d'aquella zona, com és a vincular-la a l'entorn de coneixement que genera el taulí. Doncs una proposta inicial a espera de saber com acaba l'espai, de qui és finalment i quina solució se li troba tot plegat.
I tot i que el govern quadripartit va fer unes petites obres de rehabilitació de l'espai, Gibert ha afirmat que l'edifici necessita una intervenció més important i que no està en condicions de ser utilitzat.
Actuació en marxa al tram sud de la Rambla per renovar la xarxa de canonades d'aigua. Els treballs que van començar fa uns dies es faran per fases per minimitzar molèsties a veïns i comerços de la zona. No obstant això, les obres comportaran algunes restriccions de trànsit entre els carrers Cervantes i la Torre només en sentit sud. Aigües de Sabadell invertirà al voltant de 160.000 euros en els treballs. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. L'actuació es desplegarà en 7 fases diferents. La primera i la segona, que han afectat la vorera entre el número 186 de la Rambla i el carrer La Torre, i la vorera entre els carrers Cervantes i Zurbano, ja han finalitzat. Avui s'han posat en marxa una de nova a la calçada entre els carrers Duran i Sors i La Torre. En aquest punt s'haurà de substituir un tram de canonada en mal estat. Jesús Rodríguez, tercer tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, ha recordat que l'actuació era molt necessària perquè en els darrers anys havien augmentat les afectacions en el servei de subministrament arran de l'envelliment de la xarxa de canonades.
Té una revisió i un canvi, una substitució, que és el que estaríem parlant, substituir totes aquestes canyeries per de noves i així pues, donar un servei més eficient i no tenir els problemes que tenim a hores d'ara, que és trencaments per envelliment que tenim a dintre dels carrers.
Malgrat que les 7 fases estan calendaritzades, Rodríguez s'estima més no donar dates exactes per a la finalització dels treballs, perquè sempre diu poden sorgir imprevistos.
Pensem que porten 60-70 anys aquestes aquí dintre del terra, pues, han pogut posar altres canyeries que igual dificulten el fet d'accedir a aquestes canonades. I això pues, s'ha de tenir present. Hi ha canonades que igual es van posar igual fa 30 anys que no estan sobre els plànols, podria ser, i podria ser que tinguessin més dificultat del que es pot preveure.
Amb tot, les previsions de casa és que les obres s'allarguin fins al pròxim mes d'octubre. Les afectacions de trànsit, però, es resoldran abans de la festa major, ja que les obres passaran de nou a la vorera, mentre que durant l'estiu es faran a la calçada.
I continuem amb política. Ciutadans vol reforçar el PSC, vol forçar el PSC i Podem a posicionar-se sobre la pancarta dels presos que encara penja a la façana de l'Ajuntament de Sabadell i demana que retirin tots els llaços grocs de la via pública i que el retrat de Felip VI es col·loqui en un lloc destacat del Saló de Plens, tal com fixa la normativa. Segons el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, l'actual govern del socialista ja ha tingut temps suficient per actuar i per això van un pas més enllà i el pròxim 23 de juliol presentaran una moció a la Junta de Portaveus per per obligar els grups municipals a definir-se sobre aquesta qüestió. Raquel García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Fa just un mes els socialistes van arribar a l'alcaldia de la ciutat i pels regidors de la formació taronja hi han passat masses dies perquè la pancarta dels presos continuï present a la façana de l'Ajuntament de Sabadell i els llaços grocs es mantinguin en alguns edificis i a la via pública. No és el primer cop que exigeixen la retirada dels símbols independentistes. De fet, ho han fet en reiterades ocasions. Per això aquest cop van un pas més enllà. Presentaran una moció per obligar tots els grups municipals a posicionar-se i comprovar si, segons com diuen Ciutadans, el govern del PSC i Podem compleix o no amb la legalitat i amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I aquesta moció que portarem amb la Junta de Portaveus no parlarà només de la pancarta que hi ha a la façana de l'Ajuntament, sinó del compliment de la legalitat en conjunt a la nostra ciutat. Per tant, no només parlarem de la pancarta de la façana, parlarem també dels llaços grocs que hi ha a la via pública, parlarem també de les estelades que hi ha a la via pública i demanarem el compliment, en primer lloc, de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I en segon lloc, des de Ciutadans demanaran que es col·loqui el retrat del rei Felip VI en un lloc destacat del Saló de Plens i que es compleixi amb l'article 85.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Sabeu, a la sala de plens de l'Ajuntament de Sabadell només es troba en un lloc preferent la figura del president de la Generalitat de Catalunya, amb la qual aprofitarem aquesta moció per demanar el compliment de la legalitat, que sigui el compliment de tota la legalitat, també aquella que exigeix que la figura del rei, la figura del cap d'estat estigui situada en un lloc preferent de la sala de plens.
Des de Ciutadans han avançat que si la moció no surt endavant, mantindran en suspens les reunions bilaterals amb els representants del govern i no descarten emprendre vies legals.
I comencem la setmana repassant un concert inclòs en el programa del Fresh Festival, on es podrà veure i gaudir d'una de les joves promeses del jazz del moment.
Has vivido con un golpe.
És la veu inconfusible de l'Eva Fernández, que actua avui a 8:45 de la nit a l'Amfiteatre de l'Espai Cultura Fundació Sabadell 1859. L'artista presenta el seu nou disc Jo Pregunto, una selecció de poemes d'autors com Storni, Costa Freda o Cortázar, musicats i compostos per la cantant i saxofonista al costat del guitarrista Josep Munar. Després de les bones crítiques de Darkness, Eva Fernández ha fet un salt a la seva carrera artística per atrevir-se amb la composició musical de les seves pròpies cançons. Fernández i Munar han dedicat un any a escriure i donar forma a 7 dels temes que formen el disc. El resultat final, una proposta molt més personal, un viatge a mig camí entre la cançó i el jazz fresc, contemporani i elegant.
Havia que inventar-los otra vez.
I no deixem la cultura perquè la sabadellenca Carlota Olzina s'ha endut el Premi Butaca millor actriu de repartiment pel paper que interpreta el muntatge L'habitació del costat. Es tracta d'un text de Sara Rull amb traducció del castellarenc Joan Sallent i dirigida per Julio Manrique. En aquesta coproducció de La Brutal i La Villarroel, estrenada la tardor de l'any passat a la sala barcelonina, Olzina interpreta l'esposa d'un metge que inventa un aparell elèctric que hauria de servir per curar tot tipus de disfuncions i neurosis de naturalesa sexual, el que seria un vibrador en la seva versió més primitiva. Tot plegat, ambientat a Nova York, de l'època victoriana. A més de la sabadellenca, l'actor vallesà Pere Arquilloé ha estat distingit com a millor actor per Àngels Amèrica durant la 25a edició dels Butaca. El muntatge, dirigit pel perpetuenc David Selves, ha estat envoltat de polèmica per la no contractació d'actors negres per cobrir un personatge racialitzat. Tant és així que Selves ha pujat a l'escenari per declinar el guardó que l'obra ha rebut com a millor producció teatral. És un quart de vuit, repassem altres notícies que ens ha donat el dia d'avui. Reconeixement als alumnes de la ciutat que han obtingut les millors notes a les proves d'accés a la universitat.
El Saló de Plens de l'Ajuntament ha estat l'escenari aquesta tarda del reconeixement als joves alumnes de la ciutat que han obtingut les millors notes finals a la selectivitat. En total s'han rebut 11 alumnes, tots amb una nota d'accés superior al 9. Com a part del reconeixement, l'alumnat ha rebut un premi econòmic en forma d'aval per bescanviar per llibres i un diploma acreditatiu. És el cas de l'Enric Garriga amb un 9,8 o en Guillem Aluent amb 9,58 o la Marina Jordell, estudiant de Batxibac, amb un 9,75, que ens expliquen com valoren aquesta nota d'accés.
Doncs a veure, jo sabia que els exàmens m'havien anat bé perquè quan vaig sortir se'm va quedar una bona sensació al cos, però suposo que un 13,8 no te l'esperes mai, és una nota molt alta i això em va sorprendre, sí.
Jo volia estudiar el doble grau de física i matemàtiques i, doncs clar, com la nota de tall és molt alta, doncs clar, necessitava estudiar i esforçar-me per intentar arribar.
Doncs la veritat és que vaig posar-li moltes ganes i al final sí que m'esperava que trauria bona nota, però tampoc m'esperava que seria la millor. I a partir d'ara, bueno, ara m'he matriculat a... Bueno, demà em matriculo a Genètica, a la UAP, i la veritat és que tinc bastantes ganes.
Aquest acte de reconeixement als alumnes de la selectivitat ha tingut lloc a les 6 de la tarda.
Comença la retirada d'unes restes de fibrociment localitzades a l'àrea de jocs infantils del Parc Central del Vallès.
La zona que porta clausurada des d'abril, tot i que no hi havia risc per la salut pública, tornarà a estar a punt en el termini de 10 dies, segons ha informat l'Ajuntament. Se sospita que les peces de fibrociment pertanyen al sostre d'una antiga fàbrica de ceràmica d'argila que hi havia a la zona.
L'alcaldessa Marta Ferrer rep els representants del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell a l'Ajuntament.
El principal tema que s'ha abordat durant la trobada són les mancances dels edificis dels jutjats a l'Eix Macià. En aquest sentit, el consistori insta el Departament de Justícia a prendre les mesures que calgui per solucionar les deficiències i en els pròxims dies demanarà una trobada formal amb la consellera Esther Capella per reclamar uns jutjats dignes.
La Guàrdia Civil ha detingut dos homes a Sabadell per la seva vinculació amb un intent d'homicidi al sud de França.
La localització del vehicle d'un dels arrestats a la ciutat ha permès culminar l'operació. En el registre del domicili d'un dels acusats s'han trobat una vuitantena de cartutxos idèntics als utilitzats durant els fets, que s'emmarquen en una baralla entre bandes rivals. L'Audiència Nacional ha decretat presó per als dos homes que són a l'espera de ser traslladats a França.
I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a Montcada i Reixac.
La víctima seria una jove de 21 anys que hauria estat assaltada en un portal al sector de Can Cullàs de la localitat ahir al matí. La noia ha presentat una denúncia i la investigació es manté oberta. L'Ajuntament, el Consell de Dones i entitats feministes han condemnat l'atac i han convocat una concentració a les 8 del vespre per rebutjar aquest tipus d'agressions. Tindrà lloc davant del centre cívic del barri.
I jornada de vaga al servei de Rodalies.
Els treballadors de Renfe, convocats pel sindicat Comissions Obreres, protesten perquè consideren que no s'està complint el nou conveni col·lectiu en no renovar la plantilla, en no reduir les hores de feina ni tampoc augmentar el salari del personal. Les línies R4 i R12, amb parades a Sabadell, són algunes de les afectades. Els trens de Rodalies i regionals a Catalunya circulen al 66% en les hores punta i al 33% en les hores vall. Les hores punta s'estableixen en la franja des de les 6 del matí a 9:15 i des de les 5 de la tarda a 9:15. La resta de la jornada es considera hores vall.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Aquest any, del 21 al 26 de juliol, l'equip de 13...
On Tour.
13 On Tour és l'essència de 13. Sortirem a conèixer el territori. Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Pallars Sobirà i la Cerdanya. I qui serem l'equip de 13?
Hola, sóc el Joan Moya.
Hola, sóc l'Abel Penya.
Sóc l'Aleix Bunyó i us espero amb soft a l'equip tècnic. Del 21 al 26 de juliol, al 13
On Tour.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir de Sabadell i la comarca. El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, nega la intervenció de correus electrònics del govern.
El ministre Borrell assegura que no han interceptat cap missatge per elaborar els informes sobre les delegacions.
No se ha interferido ningún correo electrónico. Naturalmente que no.
¿Usted cree que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene ni capacidad ni voluntad de hacer esas cosas?
El candidat per liderar la diplomàcia de la Unió Europea ha fet aquesta resposta després de posar en qüestió el periodista que preguntava sobre les acusacions de l'executiu català.
Sanes i Estàlvies, així han sortit de la cova de Cantàbria les tres espeleòlogues catalanes que dissabte s'hi van endinsar.
Segons fonts de Protecció Civil, les tres dones presentaven un estat d'esgotament total. En les últimes hores, tres equips de rescat havien entrat a la cova amb aigua i aliments, amb l'esperança de sortir amb les tres dones d'entre 40 i 50 anys. Totes elles tenen prou experiència en aquest tipus d'activitat i portaven el material necessari, però era la primera vegada que feien aquesta cova.
Pedro Sánchez dona per trencades les negociacions amb Pablo Iglesias.
El president espanyol en funcions ho ha dit en una entrevista a la cadena SER avui, tot plegat després de la consulta engegada dins el partit Lila per saber si les bases donen suport o no a la investidura del líder socialista. Sánchez creu que la consulta és només una manera per justificar un altre no, el segon, a la seva investidura. I amb aquest anunci, el cap de l'executiu en funcions anirà a la investidura dels dies 22 i 23 de juliol sense tenir tancat un acord perquè prosperi. Des de la formació morada demanen Sánchez tornar a la via del diàleg i la negociació.
9 minuts per 8:15, anem als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en començar, dia molt actiu a la nova Creu Alta. L'últim moviment avui ha estat la incorporació del jove de 19 anys, Aleix Roig, procedent del juvenil de Girona.
Roig és un lateral esquerre que abans d'arribar al conjunt gironí va defensar els colors de l'Adam. Arriba a cost zero, però el Girona es guarda uns drets preferencials en cas de no de voler-ho recuperar. Demà mateix, l'últim fitxatge del Sabadell es posarà sota les ordres d'Antonio Hidalgo en el segon entrenament de la pretemporada.
I aquesta no ha estat l'única alta del dia. Aquest matí el Sabadell també ha anunciat la contractació de Grego Sierra.
Central esquerrà de 26 anys, nascut a Múrcia i que arriba procedent de l'UCAM després de començar la temporada al Numancia, segona divisió. Ara bé, en les últimes dues campanyes només ha disputat 17 partits. D'altra banda, hi ha dos noms més que han sonat amb més força en els últims dies i estarien a prop d'arribar a la nova Creu Alta, Àlex Corredera i Quique Ribé. El primer és un mitjapunta de 23 anys format a la Masia que va defensar els colors del València Mestalla la temporada passada i el segon és un migcentre, té 27 anys i acaba de pujar a segona divisió amb el Racing de Santander. A més, com també ha informat Ràdio Sabadell aquest matí a les xarxes socials, la comissió esportiva del Centre d'Esports treballa per tancar el retorn de Jesús Olmo. El veterà central ja va vestir la samarreta arlequinada a segona divisió entre 2011 i 2014, tot i passar-se un any i mig en blanc per una greu lesió al tendó d'Aquiles. Després es va estar 5 temporades al Reus Deportiu, d'on va sortir la direcció de l'Elx el passat hivern, un cop confirmat el descens administratiu de l'entitat roxinegra. Ara el Martínez Valero, Pacheta no compta amb ell i la seva tornada a la nova Creu Alta podria fer-se efectiva si arriba a un acord per rescindir el seu contracte amb el conjunt il·licità.
Coincidint amb l'anunci del fitxatge de Sierra, la Federació Espanyola de Futbol també ha donat a conèixer el calendari de segona B. El Sabadell encetarà la Lliga rebent el Castelló en el 25 d'agost.
I el primer desplaçament arribarà a la segona jornada a Buñol contra l'Atlético Levante, mentre que el partit de festa major serà a casa contra el València Mestalla. De fet, els sis primers rivals del centre d'esports seran de la Comunitat Valenciana, mentre que els set següents seran catalans. L'última jornada, per cert, serà contra el Villarreal B. Per tant, entre l'última de la primera volta, la jornada 19 i la 25, és a dir, tots els duels del gener i el febrer de 2020, seran contra els set conjunts de les Terres Valencianes.
I mentre la comissió esportiva segueix pentinant el mercat, el Sabadell ja està en marxa. Avui, primer entrenament de la pretemporada.
Una sessió que ha tingut lloc aquest matí a la nova Creu Alta i sota les ordres d'Hidalgo s'han exercitat un total de 19 jugadors, 11 del primer equip i 8 del filial. Només hi ha faltat Néstor Querol, que s'ha incorporat més tard després de passar la revisió mèdica aquest matí. Després, Hidalgo ha comparegut en roda de premsa i ha parlat del fet de poder entrenar l'equip des del principi de temporada.
És una situació molt diferent. Quan vaig arribar no teníem temps per res i ara tenim temps. Tenim tota una pretemporada per davant per assimilar conceptes, per poder treballar amb els jugadors, sobretot amb els nous que vinguin. I el que t'acabo de dir, no? Moltes ganes. He vist els meus jugadors amb moltíssima il·lusió, molt preparats i bueno, ara hem d'esperar que arribin més jugadors perquè s'ha de completar la plantilla i a partir d'aquí començar a funcionar, no?
Hidalgo s'ha referit també a això precisament, als moviments al mercat. El de Canovelles ha mostrat total comprensió amb els timings del club a l'hora de portar noves cares a la nova Creu Alta.
Hem parlat moltíssim durant aquest estiu amb el Manfa i bueno, està clar que no és un no és senzill signar jugadors perquè, bueno, sempre un té unes preferències i vol arribar als millors jugadors possibles, i aquests jugadors pues, també altres equips els volen. No és un mercat senzill. Hem vist molts jugadors, hem parlat amb diferents jugadors, i després hi ha moltes situacions de gens de clubs i s'han de tancar els fitxatges.
Excepte avui i dimecres, l'equip s'entrenarà en doble sessió tots els dies d'aquesta setmana, i dissabte al matí tindrà lloc el primer partit d'entrenament a porta oberta sobre la gespa de la Nova Creu Alta.
I anem a Guangzhou, on a Carbonell ja suma 22 medalles mundialistes. Avui ha sumat la segona Guangzhou al Mundial juntament amb la resta de l'equip espanyol en la rutina highlight de natació artística. El combinat estatal ha estat bronze per darrere d'Ucraïna i Itàlia.
I ha estat la segona alegria per la barcelonina, que hores abans ha tornat a enlluernar el jurat i el públic present a la piscina de Guangzhou, on té lloc aquest Mundial, en el solo lliure. La nedadora del Club Natació Sabadell s'ha classificat per la final amb el segon millor registre, només per darrere de la russa Svetlana Romashina. Recordem que Carbonell ja va guanyar la plata en el solo tècnic el passat cap de setmana, revalidant així el títol de subcampiona.
Muy contenta, la verdad es que 21 medallas mundiales, ni me lo creo, y después de un año así, pues, de intentar cuidar mi cuerpo y mi mente, la verdad es que pues era un objetivo muy grande y todo el mundo trabaja mucho, las rivales crecen cada vez más, hay unos juegos dentro de nada. Este año hemos focalizado mucho en el dúo y el equipo porque son las rutinas olímpicas, y entonces el solo estaba un poco más, además es un solo nuevo, pero la verdad es que una plata mundial no me lo creo.
Són declaracions a l'agència EFE d'una Ona Carbonell que ja té en ment la final del solo lliure, que tindrà lloc el dimecres a les 12 del migdia. Abans, però, i sense temps per descansar, la barcelonina tornarà a l'aigua aquesta matinada en la preliminar del duet lliure. D'altra banda, Emma García ha estat sisena aquest matí a la final del duet mix tècnic fent parella amb Pau Ribas. La sabadellenca no ha pogut millorar la posició de la preliminar i s'ha hagut de conformar amb una puntuació de 84 punts, lleugerament millor que la semifinal. García participarà divendres al duet mix lliure.
I aquesta pròxima matinada, la selecció espanyola femenina de waterpolo afronta un partit de tràmit contra Kazakhstan en la segona jornada de la fase de grups.
Les de Mikioka ja van superar el repte de més altura d'aquesta fase de grups en vèncer Grècia per 14-4. Per Laura Ester, portera de la selecció i de l'Astralpool, no val refiar-se de cap rival d'aquest Mundial.
Sincerament, fa molt que no juguem contra elles. A priori, pel que sabem, ha de ser un rival molt més assequible que Grècia, però evidentment no, mai et pots confiar. És un Mundial i si estan allà és perquè com a mínim se van jugar, i evidentment no podem dir va, sense tirar-nos a l'aigua ja hem guanyat. No, o sigui, hem de tirar-nos a l'aigua, jugar contra el rival, tindre respecte per elles i jugar al nostre millor waterpolo.
Si no passa res estrany, Espanya, amb Laura Ester, Maika García i Judit Forca a les seves files, acabarà primera de grup i accedirà directament a quarts. El duel contra Kazakhstan és aquesta matinada, quan passin 10 minuts de les 4.
De la seva banda, el masculí ha debutat amb un còmode triomf davant del dèbil Sud-àfrica per 23-3.
Un partit que el seleccionador David Martín ha aprofitat per fer rotacions, i de fet, Edu Lorrio, porter suplent de Dani López Pinedo i fitxat per l'Estrelpul aquest estiu, ha gaudit de minuts. L'altre jugador del club convocat, Sergi Cabanes, ha contribuït amb un gol.
Acabem en beach polo, perquè Espanya ja té la medalla assegurada en aquesta nova modalitat de waterpolo introduïda en el Mundial de Guangzhou.
Després de guanyar els dos partits disputats, la selecció nacional ha assegurat com a mínim la segona plaça, igual que els Estats Units. Tots dos combinats es veuran les cares a l'última jornada de la fase de grups demà a 7:15 del matí i repetiran duel a la final de dijous.
I sortim de l'aigua per fer un apunt de futbol sala, perquè si dèiem que avui s'ha donat a conèixer el calendari de segona B de futbol, també s'ha publicat el de segona B de futbol sala.
Sí, i la primera jornada, que es disputarà el dia 14 de setembre, ens deixarà un vell esport l'Hospitalet Club Natació Sabadell, en l'estrena de Borja Burgos a la banqueta dels nedadors, i un Escola Pia Barceloneta. El primer derbi sabadellenc tindrà lloc al carrer Garcilaso el 30 de novembre, jornada 12, mentre que el de la segona volta Cal Balzac serà el 4 d'abril, jornada 27.
Un minut per 7:45, nosaltres ho hem de deixar aquí. Això és tot per ara. Us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Nosaltres hi tornarem demà a partir de les 10 als butlletins horaris, a 13:45 al Notícies Migdia i a les 7 amb el Notícies Vespre. Que vagi bé. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.